Per parlar de com està la situació de la vacunació i de la pandèmia en termes generals, tenim amb nosaltres un expert, en Rafael Vilasanjuan, és director d'anàlisi i desenvolupament global de l'Institut Salut Global de Barcelona. Senyor Vilasanjuan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Fa 10 mesos que va començar la vacunació al món amb fórmules desenvolupades en un temps rècord. Se n'han posat més de 6.000 milions de dosis i més del 45% de la població mundial n'ha rebut almenys una. En paral·lel, les campanyes d'immunització a diversos països han patit pitjors onades, però en aquests moments el nombre de positius i mortalitat sembla que comença a baixar. És evident que la situació a casa nostra és millor que fa 10 mesos. Si se surt de casa ho podem comprovar. Ens estem precipitant a la relaxació o ja fem bé de començar a donar-nos una mica d'aire?
No, a veure, els països on l'índex de vacunació ha arribat tots aquests nivells, no, del 70, 80, 75%, doncs ja podem dir que d'alguna manera l'eficàcia s'està comprovant, no? I que sí que tenim contagi, però en canvi està baixant dràsticament el número d'ingressos i sobretot el número de persones un cop ingressades passen a les unitats de cura intensiva, no? Per tant, jo crec que sí, que estem en una pandèmia, en una epidèmia completament diferent en aquests països, que fa més, té més impacte en les persones que no s'han vacunat i, en canvi, molt menys en les persones que sí estan vacunades. Però encara ens queda tota la resta del món, perquè dir que hem arribat a tot el món, doncs encara ens queda doncs un bon tros per fer-ho, no? Pensant que hi ha països, a l'Àfrica, per exemple, que no han arribat ni a l'1% de la vacunació.
Després parlarem d'aquests països. En el cas de casa nostra, però, hi ha algunes veus que parlen de noves onades. No sé si vostè creu que hi pot haver aquesta nova onada.
Bueno, hi ha els dubtes, no? És a dir, és evident que aquests últims dies l'índex de contagi ha pujat una miqueta i, per tant, podríem pensar que estem davant d'una sisena onada. En tot cas, si és una sisena onada, el que sí sabem segur és que si no hi ha un canvi de variant, que això en principi no està sobre la taula, si no hi ha un canvi de variant, el que sí pot ser és que la tornada del setembre hagi creat més contactes, és a dir, les escoles, les feines, etc, i que això faci que tinguem a l'octubre doncs una pujada. Però aquesta pujada es caracteritzaria per una cosa, que és contagi sí, i en canvi molt més baixa l'índex de d'ocupació hospitalària, no? I això és molt important. Ens quedaria, evidentment, la gent que no està vacunada, i aquí en tenim doncs riscos evidents, no? Hi ha gent doncs negacionista que podria pensar no em vull vacunar perquè això no sé què té al darrere. En tot cas, el que té al darrere la malaltia del Covid és molt més greu que no vacunar-se.
Mm-hmm. No sé si però ens estem acostant a aquell moment en què es converteix en una epidèmia com la grip, més o menys controlada, o encara estem lluny d'aquest escenari?
No, encara estem lluny. Estem lluny per una raó, perquè no tenim l'epidèmia, però la pandèmia controlada. És a dir, perquè ens podrien venir variants de fora que fessin que l'efectivitat d'aquestes vacunes baixés molt. De moment no passa, no? I el que sí que sabem és que, per exemple, amb la variant Delta, el contagi ha incrementat, però, en canvi, tot el que significa, com deia abans, l'ingrés als hospitals, doncs encara el tenim estable. No sabem encara si serà estacional. Pensem que sí, que pot ser estacional, i que, per tant, tindrem onades a mesura que vagi apareixent el virus d'una manera més violenta, no? Això significaria doncs que hem de preveure a qui podria afectar, qui podria tenir risc i utilitzar de nou o aquestes o d'altres vacunes per intentar evitar les seves conseqüències més greus.
Mm-hmm. L'escenari ara mateix és d'un gruix de població molt important vacunada, algunes franges d'edats que sembla que no acaben de voler vacunar-se i de trobar-nos amb que s'han fet malbé 69.000 vacunes. No sé com valora una mica aquest escenari que ens trobem amb aquest impàs.
Sí, és una pena el malbaratament de vacunes, en tot cas amb les campanyes massives. Nosaltres sempre calculem a nivell internacional i, evidentment, en països, diguem-ne, de rentes més baixes, no?, que hi ha un malbaratament que pot estar entorn a l'1 al 2%. En tot cas, aquí, no, aquestes que, de les que estem parlant són vacunes malbaratades pel fet de que han caducat, diguem-ne, a les neveres. És a dir, després hi ha tot el malbaratament que passa si la dosi no és utilitzada fins a fer útil les 6 dosis que porta cadascun dels vials, no? És a dir, que hi ha més malbaratament. En tot cas, jo el que diria és, aquí l'important és que ara comencem a pensar en una campanya de vacunació completament diferent a la que hem tingut fins ara, que és integrar-la dins del sistema de salut. Ja no anirem a buscar col·lectius sencers, anirem a buscar aquelles persones que dubtin de la vacunació, que tinguin problemes amb la vacunació, i poder quedaran només al final els negacionistes, que per cert, a Catalunya mai han sigut, diguem-ne, una població majoritària.
Uh-huh. Si no són negacionistes, davant de què ens estem trobant, perquè la gent no acabi d'anar-hi?
Gent que té por, per exemple, no? Que té por de que aquesta vacuna d'aquí 2 anys quins efectes tindrà perquè no estan controlats. Jo això diria claríssimament no és així, és a dir, pensem que la tecnologia que s'està aplicant a aquestes vacunes s'està treballant amb ella des de fa més d'una dècada, el que sí que és evident és que es canvia, diguem-ne, a l'RNA, és a dir, la part del virus que ha d'activar el sistema immune, no? Però en tot cas, són vacunes que es porten ja avaluant en humans més d'una dècada, amb assajos clínics, evidentment, i en tot cas tota l'evidència que tenim és que el risc de la malaltia i sobretot els efectes de la malaltia són increïblement més dolents, més malsans que no el que pugui ser un petit efecte secundari, que en tot cas serà minoritari i molt residual.
Mm-hmm. Apuntàvem fa una estona a països com l'Àfrica, per exemple, on l'arribada d'aquestes vacunes està costant força. La plataforma COVAX, ideada per subministrar vacunes a països amb menys recursos i amb la qual vostè hi participa, va anunciar retard, de fet, en les entregues previstes. Quina és la situació a hores d'ara i quines previsions pot fer més o menys a llarg termini?
Perquè ens fem una idea, la situació aquí és crítica. És a dir, ara mateix nosaltres només hem portat 300 milions de vacunes. És a dir, estem per tots els països de renda baixa, és a dir, 92 països arreu del món, estem al voltant del que podria ser les vacunes que han rebut entre Espanya i França, perquè ens fem una idea, més o menys. Per tant, és evident que tenim un problema, no? I el repte és portar 1.500 milions d'aquí a final d'any, que vol dir 500 milions a l'octubre, 500 milions al novembre i 500 milions al desembre. Aquí s'està parlant ara ja d'una tercera dosi generalitzada a 40 països d'Occident, quan no tenim cap evidència de que això vagi a tenir algun benefici. I, per tant, és molt important que la gent entengui la clau de tot això. Per nosaltres, ara, fins i tot per la nostra seguretat, és més important vacunar els països que estan a l'1%, al 2%, que arribin, com a mínim, al 20% a final d'any i al 50% a l'estiu de l'any 2022, molt més important que no aquí posar una tercera dosi, que, insisteixo, no tenim cap certesa de que això ens doni més efectivitat, més immunitat de cara al Covid. I per què? Doncs, evidentment, si aquí es comença a parlar d'una tercera dosis, el que farem és que la indústria farmacèutica comenci a vendre aquí abans de vendre allà, on estem pagant a un preu, diguem-ne, més reduït.
I no sé si, tal com va passar en anteriors mesos, continua havent-hi aquesta mentalitat en alguns països d'acaparar. Per exemple, en una entrevista que li van fer uns mesos, ens va posar com a exemple d'acaparament al Canadà, que havia firmat contractes per reservar vacunes equivalents a 8 vegades la seva població. No sé si es va arribar a produir, si li ha servit d'estratègia al Canadà, una mica, ho va ficar a tall d'exemple, però no sé si encara continua havent-hi aquesta mentalitat.
Bueno, ara el que s'està fent és intentar que aquests països, no, com ara el Canadà, però d'altres també, i molts de la Unió Europea, aquestes dosis que no estan utilitzant però que encara no han arribat, perquè les que han arribat, per exemple, aquestes que estan a prop de caducar, no servirien per transportar-la a aquests països. El que s'està intentant és que els acords passin directament a COVAX i que puguem portar aquestes vacunes que no s'utilitzaran en aquests països. En tot cas, clar, aquí estem, diguem-ne, directament batallant amb països que ara ja estan parlant de tercera dosis. Pensem que a Occident hi ha 40 països que estan parlant de tercera dosis i d'aquests 40, 30 que ja estan posant d'alguna manera amb algunes capes de població aquesta tercera dosi. Això sí que pot ser un altre cop un acaparament de vacunes que en aquests moments, insisteixo, no tenim cap evidència de que generin un benefici.
Després que els Estats Units obrissin la porta d'alliberar patents, aquest debat sembla que ha quedat bastant mort. Darrerament hem sentit alguna veu, com dèiem, des de l'Àfrica, admetent que això no seria una solució tampoc ràpida per ells. Quina repercussió podria tenir que s'alliberessin aquestes patents?
Bueno, jo crec que ho vam comentar també aquí, no? Un dia, a Catalunya Informació, a curt termini no té cap benefici. No té cap benefici perquè ara per ara el que està passant és que no hi ha un monopoli de vacunes i, per tant, l'únic benefici immediat que podria tenir seria sobre els preus, però tenint, diguem-ne, la competència directa, això es pot controlar. Sí que podria tenir un benefici en el sentit de que hi ha una manca de producció, i aquesta manca de producció alliberaria no les patents de les vacunes, sinó dels components de les vacunes. I aquestes patents podrien servir per produir arreu del món aquests components de forma que no estiguéssim esperant únicament els actuals proveïdors, que no deixa de ser la indústria farmacèutica mundial.
Per acabar, mesures com la del certificat de vacunació, el Green Pass, passaport Covid, fins a quin punt poden ser beneficioses, poden fer una restricció a les migracions? Com ho valora tot plegat i com es pugui arribar a aplicar?
Sí, clar, cal tenir molta cura, no? Igual que dèiem aquí que no es podia prohibir, que no es podia obligar a presentar aquests certificats si no teníem vacunats a l'abast de tothom, perquè generaria una discriminació, no? Quan teníem doncs una part de la població vacunada i altra que no estava vacunada perquè no li havia tocat per edat o per la franja que, de població amb la que estigués qualificada, doncs això seria una mesura discriminatòria. Això està passant, diguem-ne, a nivell mundial. Tenim, per exemple, una qüestió curiosíssima, no? És que persones vacunades amb vacunes aprovades, diguem-ne, per l'Organització Mundial de la Salut, però no aprovades per la Unió Europea, doncs no poden viatjar a Europa perquè no estan reconegudes, no? I això és una barbaritat, tenint en compte que l'autoritat, diguem-ne, en salut mundial és l'Organització Mundial de la Salut. Després les organitzacions, diguem-ne, regionals acaben dient quines són les que compraran i que regulen aquelles que poden comprar, no? Llavors, en aquest sentit, crear inequitats és una qüestió, diguem-ne, de discriminació oberta cap a molts dels països que ara mateix no tenen la capacitat de tenir les nostres vacunes, no? En tot cas, si ho portem aquí, diguem-ne, sí que un cop has ofert les vacunes a tothom, pot haver-hi algunes reserves d'aquella gent que no es vulgui vacunar i que, per tant, ha d'assumir les conseqüències de no vacunar-se. Però, de moment, no està regulat, això.
Perfecte. Per acabar, i a moda de resum, objectius o prioritats per seguir avançant. Parlàvem d'aquesta vacunació a nivell global, entenc, i després el convenciment de la població que tenim a casa nostra?
Sí, jo crec que aquí el que cal és una campanya de comunicació per arribar a aquelles persones que encara poden tenir apatia, que poden tenir por, per explicar exactament que la por l'han de tenir al virus, no a la vacuna, i que hi ha una diferència enorme entre passar la malaltia o immunitzar-se a través de la vacuna. Això és fonamental. Segon, que les dosis arribin, i arribin amb quantitat a aquests països per intentar que, com a mínim, tinguin un grau de cobertura i evitar que les variants en aquests països ens poguessin venir aquí de retorn i que doncs fessin que no fossin efectives les nostres vacunes. I per continuar, aquesta sensació de que estem al final de la pandèmia no és veritat. Encara tenim que ser molt curosos en la manera que ens hem de comportar i, si no mantenir, perquè afortunadament la vacuna ens afavoreix per sortir d'aquestes mesures, com a mínim pensar que de moment estem de prestat.
Doncs claríssim. Rafael Vila San Juan, director d'anàlisi i desenvolupament global de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns una vegada més. Molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.